IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Ara comença Dives i Divins, el podcast d'Estora Vermella d'IB3 Ràdio.
Jo crec que ha estat la diva màxima que ha tingut Espanya i que tindrà Espanya en tota la seva història.
De no haver conocido a Pepe Tous, ella hubiera languidecido hasta desaparecer totalmente y hubiera hablado, oye, ¿cómo se llamaba aquella que hizo la violetera?
Y en esa era, venía, Sandro, dame fuego, anso puro que él, que era encantadora.
Vamos, lo que más le gustaba era comer y beber. I contar trolles, les coses com són.
El capítol d'avui, Sara Montiel.
Siau benvinguts a Dives i Divins, el podcast de cinema, curiositats i xafarderies d'IB3 Ràdio.
Es un placer genial, sensual, fumando espero al hombre que...
Sabíeu que Maria Antònia Abad Fernández, mundialment coneguda com a Sara Montiel, o Saritíssima, com també li deien, perquè era una diva en totes les lletres, va decidir que Mallorca seria el lloc perfecte per trobar l'amor, formar una família i passar alguns dels millors anys de la seva vida?
Va tenir una relació tan estreta amb la nostra illa que la va considerar la seva segona terra. Aquí gaudia del contacte amb la natura, del descans i de grans moments amb els seus éssers estimats. Aquesta icona del cinema espanyol va deixar una gran petjada en la societat balear. Va estimar molt Mallorca i va ser molt estimada també per grans amics i periodistes que avui recorden a la que va ser una de les primeres actrius espanyoles en conquerir Hollywood.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez.
Però com resumir una vida de pel·lícula?
Idò, Marta, ho intentaré contant-te que Ernest Hemingway la va ensenyar a fumar, que Sara va enlluernar la seva bellesa Gary Cooper mateix, que va cuinar ous estrellats per Marlon Brando i que va conèixer James Dean, a més d'un premi Nobel com Severo Ochoa. És cert que sembla una vida de ficció, però t'he de dir que tot va ser real.
Tot i tocar el cel de la fama, mai va oblidar l'esforç que varen fer els seus pares, treballadors del camp a la Manxa, per donar suport a aquella nina que volia volar. Nascuda a Campo de Criptana el 1931, Sara Montiel somiava en ser artista. Des dels 15 anys i dotada d'un físic espectacular, va guanyar un concurs de talents que li va permetre molt aviat signar el seu primer contracte cinematogràfic.
Va ser un personatge secundari a Te Quiero para mí l'any 1944, però només 4 anys després ja aconseguia un paper com a protagonista a Locura de Amor, un film basat en la vida de Joana Lafolla. D'igual manera, la sort en aquell temps era a Mèxic, però aquesta indústria aviat es va fixar en aquesta espanyola exòtica i d'ulls ametllats. Sara va acabar participant en més de 14 produccions en aquest país, havia nascut tota una estrella i encara no havia arribat a Hollywood.
Encara, perquè tota la vida arriba. I en aquest cas va ser l'any 1954, l'any en què Sara Montiel es va convertir en la primera artista espanyola en conquerir l'indústria cinematogràfica a Los Angeles. Sense saber anglès i sense tenir padrins, el seu nom compartia cartell amb Gary Cooper i Burt Lancaster a Veracruz. Aquest va ser només el principi. Aviat va arribar la seva segona producció estatunidenca amb la pel·lícula musical Serenade, on Sara va fer feina amb Joan Fontaine i Vincent Price. Durant el rodatge d'aquesta producció, Saritíssima va conèixer qui seria el seu primer marit, Anthony Mann, el director del llargmetratge.
Va ser un fenomen de masses a Europa i Amèrica Llatina i va marcar un abans i un després per al cinema espanyol arreu del món, o around the world, si me permets la llicència. Poc després de tot aquest èxit, Sara Montiel signava un contracte multimilionari per realitzar pel·lícules de produccions europees que la van convertir en l'estrella de parla espanyola més ben pagada de la dècada.
Como aves precursoras.
Diu la llegenda que el Festival de Cinema de Sant Sebastià de 1958, Sara va signar autògrafs durant 1 hora i 50 minuts. Havia nascut una diva.
Un podcast d'Estora Vermella. Divas i divins.
Que pregonando parecen golondrinas que van piando...
Però el somni daurat acabaria aviat amb l'arribada de la transició política a Espanya i el predomini de les pel·lícules eròtiques i del destape. Sara Montiel va deixar el món del cinema en tot just 46 anys. Això sí, a partir d'aquell moment es va volcar en la seva faceta musical, sobretot als recitals en teatres i presentant programes de varietats a la televisió.
Va tenir una vida laboral intensa i també ho va ser la seva vida personal. Sara es va divorciar d'Anthony Mann el 1963. El seu segon marit va ser l'industrial José Vicente Ramírez Olalla. Es van casar a l'església de Montserrat, a Roma, però aquest matrimoni va durar 2 mesos, si bé va concloure en bons termes. I com tota diva digna d'aquest nom, arribam ja al seu tercer marit, l'empresari i periodista mallorquí José Tous Barberán, més conegut com a Pepe Tous. Comença aquí el vincle de la diva amb Mallorca, que la va acompanyar fins al final dels seus dies.
En cuanto le vi, yo me dije para mí, es mi hombre.
Com a promotor d'espectacles, Pep Tous coneixia bé el gremi musical i a la dècada de 1980 va aconseguir rellençar Sara Montiel al mercat discogràfic i, de fet, va publicar 4 treballs nous en poc manco de 10 anys. En Pep va ser l'amor de la seva vida. Junts varen adoptar els seus 2 fills, Thaís i Zeus. Varen viure plegats a diferents indrets de Mallorca, primer un xalet a la zona de Naburguesa i després el famós pis del Passeig Marítim. Varen ser uns anys en els quals Sara era una mallorquina més.
Va estimar molt aquesta terra i aquí va ser molt estimada també per amics i companys que anys després segueixen recordant-la amb amor i nostàlgia, com és el cas de José Luis Ardura. Ens explica d'aquesta manera com es varen conèixer.
Yo conocí a Sara Montiel porque conocía a un amigo mío que era Paco Palos, con el que estuve viviendo 20 y tantos años. Y era director artístico de Elizabeth Arden. Con lo cual, todas las artistas, las folclóricas y las de la tierra patria, iban siempre detrás de él para que les dé una crema, para preguntarle cómo se lleva el color del ojo, la sombra, todo este rollo. Y entre otras de las artistas estaba Sara Montiel. Con Sara Montiel intimé más porque ella venía a Palma a vivir. Y yo me quedaba en Palma todo el año. Me iba a Madrid 15 días... Veía teatro, veía cosas, lo que me interesaba. Mi cuartel general era Palma, el chalet de Santa Ponsa. Y entonces ella, cuando vino a hacer una obra de teatro con Pepe Tous, el productor, al teatro que llevaba Pepe, que no era de él. Esto todo en las noches con la copa puesta, ¿eh? Porque ella, la noche era hasta las 5 de la mañana. El desayuno era a las 2 de la tarde.
Era una dona noctàmbula, per allò que...
Y yo también, como todos los artistas de la época. Porque salías del teatro y te ibas a cenar, después a tomar la copa, que además te invitaban, y llegabas a tu casa por la mañana.
I tu que vas poder compartir espai en Sara Montiel, com era sa vida de Saritíssima aquí a Mallorca, a les Balears?
Se aburrió muchísimo porque estaba en el quinto coño, allá arriba, en la burguesa.
En la burguesa.
Y allí no pasaba nadie, no iba nadie de paso. Con lo cual era una rutina. A mí al principio me hacía mucha ilusión, porque era Sara Montiel. Y eso para mí era, yo me imaginaba una, como Ginarallo Brígida, como así, però nada que ver.
Clar, tu eres una mica mitòman i has fet de conèixer una estrella, tu te va agradar.
Bueno, yo conocí a Lola Flores y superó la alegría y la imaginación de lo que yo podía pensar.
¿Y Sara Montiel, qué es lo que te va a semblar?
Pues Sara Montiel para mí era una mujer, una garbancera, que se comía los garbanzos con cucharón de servir. Vamos, lo que más le gustaba era comer y beber y contar trolas, las cosas como son. Porque te podía contar la historia la misma de 4 o 5 maneras diferentes. Pero como se daba cuenta que yo ya me lo había contado, decía, ¿verdad, José Luis? Y yo decía, sí, amor, sí.
José Luis Ardura i Sara Montiel varen ser amics durant més de 2 dècades. En aquest temps varen compartir moltes anècdotes i moltes intimitats. I també vos he de dir, qualque brega.
Ella venia a mi casa i jo a la suya. Llevamos a la suya porque había piscina y tal y cual. Y así el que pasaba por delante de mi casa no decía, ¿me invitas a una copa? Y se quedaban a dormir 2 o 3 días. Porque era de paso, en frente de las Islas Malgrat. Y ahí pasaban y se quedaban a vivir. Y la lavadora en marcha todo el día, todo el rollo. Pero bueno, cuando venía Sara lo pasaba muy bien. Porque íbamos a las rocas, a ella le gustaba mucho el despelotarse. No se podía quitar la parte de abajo porque tenía una cicatriz de una cesárea. Solamente lo sabía yo y Pepe, me imagino.
Clar, però és cert que Sara Montiel, si una cosa va tenir és que li agradava molt prendre el sol, estar molt morena, i també li agradava molt la platja i una mica el nudisme.
Le gustaba mucho el nudismo, le gustaba mucho enseñar las tetas.
Y bésame así, así, así como quieras tú, pero besa pronto.
Dives i Divins, un podcast d'Estora Vermella d'Ivetres Ràdio, amb Xisco Nadal i Marta Grau.
No lo estás tú viendo, que lo estoy queriendo, sin quererlo tú.
La vida de Sara, en alguns punts, no deixa de ser un misteri o una fantasia, on realitat i ficció a vegades es mesclen. Ella mateixa assegurava que el dia que James Dean es va matar en un accident de cotxe, havia de ser la copilot. José Luis en té els seus dubtes.
Pues que el dia que se estrelló con el cotxe, ella iba a ir con él, porque estaban enamorados. Fíjate, era como de la cofradía como yo. Y entonces me dice, estaba enamorado y me dice, vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Y yo me dije, ay, no sé si hacer, no sé qué hacer, no voy. Y se mató.
¿Y ella eso contaba?
Me contaba a mí, pero varias veces. Siempre tenía historias recurrentes, sobre todo para empatar a la gente que venía nueva. Entonces tenía que repetir la historia.
Divas y divins.
Perdida, voy por el mundo perdida, pájaro ciego en la vida. Yo no sé cómo volver perdida.
I també va compartir moltes estones amb Sara Montiel i molt de sopars va ser el periodista Pedro Prieto, que abans de conèixer-la ja es declarava fan absolut de Saritíssima.
No sé cómo volver perdida.
Jo era fan de Sara Montiel quan era xaval. Jo iba al Cine Dorado a ver el último couple, la violetera, para ver un poquitín las tetillas que se asomaban por allí. Y yo la miraba y decía, joder, qué mujer más guapa. Pues mira, años después, resulta que estuve con ella en su casa, estuve con ella en Nueva York, viajé con ella a Francia cuando hizo un cumpleaños, estuve con ella cuando fue a Barcelona, a Cacerola, al cementerio, a incinerar a su esposo, a Carlos Tous. Y estuve con ella cuando esparció las cenizas en el mar, cerca de en Costa de Calviá. Y lo que son lo que es la vida, ¿no? Pasas de ser fan a ser periodista y contar las andanzas del personaje.
Home, però vas viure moments molt íntims, perquè sí, estàs descrivint des de ser a moments tan durs com amb la mort del seu home. Vareu arribar a tenir una amistat, sí. No sé si se pot dir així, Pedro.
Era, no és que fos amistat, però era una mujer que si confiava en una persona, pues entregava a ella. Yo me he reído mucho con Antonio, muchísimo. Era impresionante. Todo lo que pedía, lo hacía. Me acuerdo que en Nueva York estaba grabando un programa y ellos hospedaban en el Hotel Plaza, Pepe y Sara, y nosotros estábamos en un hotel tirado por ahí. Nos citó en Tiffany's y apareció ella con un carro, en un coche de caballos del Hotel Plaza. En el Hotel Plaza tenía, no sé si tiene ahora...
Aquells que van per Central Park...
Sí, y tal, iban con coche de caballo. Y entonces hacía mucho frío. Y abre la puerta, sale Antonia con un vestido, con un abrigo de visón, todo el maquillaje se le cuartea. Drama total, no foto, el Pepe allí tranquilo. La arreglan un poquitín y se trataba de entrar en Tiffany's ella cantando, sí, para un programa de televisión. Y iba al cámara, o sea, ella iba primero cantando con el cámara.
¿Qué cantaba, perdona?
No sé, no me acuerdo, un cuplé o una canción, era lo de menos. Lo importante era que era Sara. Y era, fíjate, la iba a hacer Tiffany's, el Santo Santorum de las joyerías mundiales, el templo. Sara Montiel cantando, el cámara, el ayudante de la cámara, 6 o 7 periodistas que estamos haciendo fotografías, 3 señoras millonarias en una mesa contando, comprando joyas, alucinando de aquella imagen, un señor que sale, un señor negro, vestido de blanco, que era el director, alucinado, que no sabía lo que pasaba. Salimos, miran las imágenes, hay que volver a repetir la escena. Volvemos a repetir la escena, pero ya no estaba esperando ya al señor vestido de blanco. Stop. Y Pepe Tous, en su inglés muy especial, this is a woman very important, very artist very important. Y el negro se nos queda mirando y dice, out o police. Y tuvimos que ir pitando de allí.
Pedro va arribar a viure moments molt íntims amb Sara Montiel, fins i tot els més durs de la seva vida, com va ser la mort del seu home i les que varen ser les fotografies més comentades de l'any, el moment en què varen llançar les cendres a la mà.
Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir.
Y cuando enterraron a Pepín, le incineraron, y yo le dije, digo, Antonio, yo me gustaría venir contigo. Y yo la acompañé. Se llama Cacerola, el Cacerola, el cementerio de Barcelona. Y estuvimos allí y ella regresó con la urna. 2 o 3 días después hicimos... Ella quiso esparcir las cenizas de su esposo en una playita, en una calita, en Costa de Calvía, cerca de lo que nosotros llamamos la playa militar, que era donde solía parar el Fortuna y todo, bueno, pues por allí. Y estaba Thais y Zeus, eran niños. Y Antonia estaba en una barca con sus 2 hijos en la... Y en otra barca estábamos los periodistas. Venga, Antonia, empieza. Y Antonia abre la urna y suelta las cenizas. Para. No tan deprisa. Y ella paró. Ella en según qué cosas, ya pillada, pues hagámoslo bien. Sí, era así, Antonia.
Porque Pedro, ella era conscient del moment històric. Sí, que vivia,
sí.
I sobretot aquestes fotos varen ser comentadíssimes, que surt ella de negre, sense una gota de maquillatge, aquell pel estirat que tenia fins al final. Jo aquestes fotos les record quan les vaig veure quan jo era petit, que m'havien impressionat un munt.
Sí, con Pep, con los 2 niños al lado. Allí con los 2 niños. Pero hubo uno o dos parones. Antonio, para. Porque las cenizas, claro, y no daba tiempo a las tomas. Ella se prestaba todo.
Angustia de sentir... Aquest periodista veterà també coincideix en que Sara Montiel era una persona molt fantasiosa. Això sí, sigui vera o no, tenia la particularitat de captar l'atenció de la gent, de treure, com se diu en el llenguatge televisiu, tots els focus cap a la seva persona.
O sea, era, para mí, era una mujer grande, era ella contaba, era muy fantasiosa. Contaba que viniendo de rodar una película en Estados Unidos con Burt Lancaster y Gary Cooper, le habían pagado, la producía su marido, le habían pagado una cantidad de dinero muy grande, y lo estaba contando el avión, dice que se abrió la ventanilla y se fue todo el dinero por allí. Esto es una de las anécdotas que contaba. Y claro, tú la escuchabas y te escojonabas de risa con ella, porque es que bueno, era su mundo.
Nada, nada de eso me incitó al deseo.
En una ocasión, están en Barcelona, Hotel Sarriá. El Hotel Sarriá se prende fuego y aparece ella en el balcón, como diciendo, socorro, que entre las llamas, tal. Y dije, bueno, yo para mí, que Pepe le dijo, yo le dije a Pepe, tú no habrás pegado fuego al Hotel Sarriá, ¿no?, para hacer las fotos. Se fue portada en todos los periódicos, Antonia, en la balconada del Hotel Sarriá. Oh. Total, que nosotros, en las fotos, cuando repetíamos la foto, decía, vamos a hacer un Sara Montiel. Y verás por qué. Pepe me llama y me dice, Pedro, mañana por la mañana viene Antonio y le iremos a esperar con los niños. No se lo he dicho a nadie. Yo era muy amigo de Pepe, además. Pepe era de última hora, había sido dueño de última hora, su abuelo lo había sido fundador. Así, ya que ahora viene, pues a las 10:30. No lo sé, y me fui con Sergio. Y antes de la avenida, pues planeamos, hicimos como un croquis, ella vendrá por allí, tú sueltas a los niños, mamá, el abrazo, tal y cual. Y Sergio en medio haciendo la carrerita de madre con hija. Vale, vale. Viene la Antonia, se para en la puerta, el Pepe viene y dice, papá, papá, papá. Y suelta a los niños, se le encuentro. Sergio dice, no ha quedado bien esto, hay que volverlo a repetir. Y lo volvimos a repetir, por eso lo llamamos un Sara Montiel. Cada vez que tenemos que repetir una foto, decíamos, hagamos un Sara Montiel.
I per en Pedro Prieto, també la realitat i la ficció en el món de Sara Montiel estaven separats per una línia molt prima.
Pepe Tous cogió a Sara Montiel, te diré, en menos uno. Y la colocó en lo más alto. La prueba evidente es que cuando falleció Pepe Tous, Sara empezó a hacer tonterías que ni ella misma se lo explicaba, como enamorarse de aquel personaje que se ponía la camiseta por encima de los calzoncillos, que se llevó parte de la ceniza a enterrarlas en Cuba. Eso con Pepe Tous es la misma Antonia debería decir, pero ¿qué me está pasando? Porque Pepe la guió, la enseñó, le presentó personajes. Estuvimos celebrando un cumpleaños en Francia y nos invitó Patachou, uno de los fenómenos de la canción de Francia. Yo la había oído hablar y cuando la tuve delante quedé flipando. Y Pepe le hablaba como si le hablaba a su... Y Antonia, claro, como si se conocía de toda la vida. Fíjate cómo era muy genial también Antonia, porque cuando estábamos en Francia había cumplido años, no sé si Thais o Zeus, uno de los. Y se presenta con dos ositos. Y dice, y le digo, ¿y esto qué es? Dice, son para los nenes en el hotel. Le va a dar una sorpresa. Dice, ¿y cómo se llaman? Dice, bueno, he buscado el nombre, como van a estudiar inglés, le he estudiado de dos personajes muy importantes de la literatura inglesa. A este le llamamos Lord y a este le llamamos Byron. Y se quedó como si se hubiera comido la paella. Yo también, digo, vale, Lord Byron, dos personajes, vale, sensacional. És que era increïble, esta mujer.
Però, si tornem al tema de l'amor de la vida de Sara Montiel, Pep Tous va ser la persona que no només la va estimar més, sinó qui també la va llançar. No hauria estat la mateixa persona, de no tenir l'empresari al seu costat.
De no haver conocido a Pepe Tous, ella hubiera languidecido hasta el desaparecer totalmente y hubiera hablado, oye, ¿cómo se llamaba aquella que hizo la violetera? Sara Montiel, que a veces cuando recordamos a una actriz que de pronto desapareció, pues no, ella genio y figura hasta la sepultura. La prueba evidente es que cuando murió Pepe cayó en picado.
Sea miña alma fechada.
Dives i Divins, un podcast d'Estora Vermella d'Ivetres Ràdio, amb Xisco Nadal i Marta Garau.
Jo que ho sofro calada, si pudesse contar, toda gente vería.
Sara tenia fama de bona cuinera, però a l'hora d'organitzar aquests àpats sempre triava un dels comerços més emblemàtics de ciutat, La Favorita. La família de Sandro Fantini estava al capdavant d'aquest negoci.
No, a Sara Montiel, normalment per comprar no va venir mai a la tenda, però, per exemple, me telefonava en Pep Tous i me deia: Sandro, demana Sara a convidar X, serem 14, mos has de preparar un sopar, però que hem de quedar bé i tal i que qual. No me deia què volia, me deia m'has de preparar. I jo els hi preparava el que considerava, me n'anava a Gènova, vaia, a Hamburguesa, on ells tenien el xalet, els hi muntava un gran bufet amb fiambres, amb salmón, amb pau fumat, amb coses d'aquestes, o un salmón cru, fresc, Bella Vista, tal i que... I inclús una vegada, que van tenir una desgràcia, era el cumpleaños d'una Sara i em diu: Sandro, mos han de fer una tarta molt especial. I vaig anar a la pastelleria Pomar. I li dic a en Pomar: bé, jo som pare. Dic, han de fer una tarta per una Sara, però espectacular. I me va fer una tarta espectacular, tota de bunyols de vent rellenos. Preciosa. El que no varen caure és que posant-la en el bufet, com estaven tot que faig en caramello, en sa calor de l'estiu, el caramello anava fluixant i la tarta anava de ballar. Na Sara, perquè me tenia tanta confiança en jo, en vez d'enfadar-se, me va dir: diu, me has llevado la tarta más original del mundo. Mientras estamos comiendo, ella me está haciendo la reverencia.
Però això reflecteix com era na Sara, una dona que no s'enfadava, que no, en realitat no, era no, molt no. propera.
Tenia les seues coses molt sí. particulars, però bé, alerta, na Sara venia... Bé, jo na Sara, a part la veia quasi cada dia, perquè anava en el bingo balear. I jo no anava en el bingo, jo anava que, entrant en el balear, a l'esquerra hi havia una saleta petita, que en Pep Tous, en Pep Roses, na Sara i dos o tres més, que érem amics de tots, on anàvem allà a prendre un piscolapis, un whisket, on estem un rato de tertúlia, a cert vespre, i llavors on anàvem. I na Sara venia: Sandro, dame fuego, en so puro aquell, que, en sabano aquell que se posava a sa boca. O sigui, era encantadora.
Sandro, tu, de jove, t'ho vas passar fatal.
Jo, hi ha un periodista a Mallorca que va escriure un llibre, que és en Pedro Prieto, que va dir: nadie me quita lo bailado. I això puc dir jo, m'han tranquil·lit. Nadie me quita lo bailado.
Nadie comprende lo que sufro yo, tanto que ya no puedo sollozar sola. Temblando de ansiedad estoy. Todos.
Dives i Divins, amb Xisco Nadal i Marta Grau, a Ivetres Ràdio.
Però Sara no només organitzava festes i sopars. De fet, la participació de la diva en el dia a dia de la societat balear va arribar a ser molt activa. Un dels actes més rellevants de la seva trajectòria va ser la participació com a Verge Maria a l'adoració dels Reis, acompanyada de Josep Maria Llompart, que feia de Sant Josep. Bernat Pujol, que va ser la persona que va convocar-la, ens ho explica tot.
Bé, això va ser l'any 1989. Pens de que en aquell moment Balla era en Ramon Aguiló i es, de cultura era en Colau Llaneres. I en Colau Llaneres havia tingut bastanta de relació amb Sara Montiel i crec que la varen contactar, varen estar parlant i varen dir que era una idea fantàstic, i sobretot pel primer any que ho fèiem amb gent coneguda, que ho havíem fet antes amb actors de professió. i llavors ella va estar entusiasmada, no va posar cap pega ni una.
No, i a més que va ser una gran estrena, perquè primera vegada que ho fas en Famosos i que Sant Josep sigui en Josep Maria Llompart i la Verge Maria sigui en Sara Montiel, ja t'asseguraves la portada d'allà on fos.
Exacte, i a més era una mescla explosiva. Era fantàstic. I la veritat és que ella no va posar ni una pega. I una altra cosa és que és l'única vegada que ella damunt va sortir amb una somereta, damunt una somera. I això no ho hem fet mai.
Primera i única, Sara Montiel se mereixia una somera.
Exacte. No, no, i ella entusiasmada. El que record és que mos va dir jo vendré maquillada.
Com que dir, anem, jo estic a favor de col·laborar en l'adoració dels Reis, però tampoc m'ho toqueu els peus. És a dir, jo vull sortir guapa.
Exacte.
No vull sortir segon quina
suerte. No me toqueu, que jo vendré maquillada. Crec que hi va haver un moment que ella, no sé si se va moure i va dir... I com que hi havia en Jimmy, també que feia d'Àngel en aquesta funció, i li va dir, perquè se coneixien, perquè havia fet feina també amb ell i això, li va dir...
En Jimmy, per donar context, un dels millors transformistes que ha hagut història d'aquesta arxipèlag.
Exacte. I havia fet coses amb ella, sí, recorda que sí. I li va dir en Jimmy, mírame, por favor, que creo que se me ha corrido algo. I llavors el va veure i en Jimmy va dir, no te preocupes, estàs perfecta.
Home, ella, artista, però en tot moment, i per descomptat aquí a l'adoració, però recordes, Bernat, l'expectació de la gent? Perquè segur que molta gent s'atracava sapiguent, no?, que la Verge Maria era Sara Montiel, devia generar moltíssima expectació.
Exacte, a més, ho vàrem, perquè en això ho vàrem fer no a ses voltes. Ho vàrem aquest any, hi havia un decorat fantàstic d'en Tatum i era a baix de ses escales de la Seu, allà on fèiem el Via Crucis, però a baix. Havíem fet, diríem, tota la part de l'adoració. I ella, clar, havia d'estar a un lloc apartat de l'espectacle, però contínuament hi anava gent a parlar amb ella i hi va haver un moment que després havia de sortir i ja varen de cantar la gent perquè era un poc complicat.
Madonna, mulleu-me el braç, que som es ve enmig d'un espectacle i la Sara Montiel ha de sortir.
Exacte.
Tu recordes, Bernat, el primer dia que li vares haver de donar instruccions? En Sara Montiel, recordant que ella és la violetera.
És la
de l'último couplet, clar.
Sí.
No sé tu, com a director, quan vares anar allà a dir-li, Sara, col que se somera i mira al frente, com si fossis Negreta Garbo. No sé si va anar una cosa
no,
així.
No, o sigui, ella no... el dia que va pujar damunt la somera va ser el mateix dia de la funció.
No
necessitava
assajos. No hi va baixar prèvia, en absolut. Però ho tenia claríssim. Ella li havien dit ja, perquè van dir, lo millor aquesta senyora no mos dirà que no.
Li van dir, Sara, tu haces equitación.
No.
Ella,
i en Josep Marillo en part de vora, que li estava al tant, i vull dir...
Única exigència, Cisco... Ella volia venir maquillada de casa seva. M'hagués encantat escoltar la conversació amb el seu maquillador, dient-li, me pots maquillar de Verge Maria? Per favor, això... genial.
No, va venir, de més. Aquí
va venir guapíssima,
hi ha una
no?
mirada brutal d'ella aquí, en aquesta foto. Que les fotos són molt maques, són de Miquel Font, que va morir ara fa poc.
Clar, i com va ser aquesta parella, Josep Maria Llompart, recordem, un literat, un home de la cultura, de vora a Sara Montiel. No sé si varen tenir temps de parlar. Si tu vares poder escoltar de què xerraven. Perquè,
no,
clar...
no, jo no estava una mica pendent, però sí que hi va haver molt bon rotllo. Sí, me'n recordo que estaven... varen parlar, o sigui, varen estar parlant. Evidentment, ell li contestava en castellà, perquè ella no...
No en tenia gaire català, tot i que va viure
exacte.
Aquí una bona temporada.
Però, vull dir, hi havia un molt bon rotllo. Amb ell dos no
I
hi va haver cap
ella,
problema.
I tu amb ella vas donar qualque tipus d'instrucció o vas arribar i dir-li, donar-li ses quatre pautes? Sara, col que se somera, d'aquí a aquí somera, de Valles
no, havíem,
i Seus.
Li havien comentat una mica abans...
I Seus que no Zeus. Clar,
exacte.
Que no se confonguis, clar.
No, li havien comentat una mica tot el que havia de fer, ell estava d'acord, i la veritat és que no hi va haver cap tipus de problema, en absolut.
Le vi por la calle, pasó por mi lado, me dijo un requiebro que fue de mi agrado.
Però les divas també són humanes, o almenys una part del temps. I en aquesta situació s'han de solucionar alguns problemes com la resta de mortals. I sí, les divas també van al podòleg. D'aquesta manera explica el doctor Granda la primera vegada que va arribar a la seva consulta.
Bueno, sí, me va sorprendre, perquè, claro, no sóc gent tan important, ja, però, en fi, bé, li vaig donar hora amb un altre pacient i se va presentar.
I me vaig obligat a demanar com eren els pebets de Sara Montiel.
Bueno... Home, això és un pot de secret professional, però, en fi, t'ho diré. No, és un peu que té molt de pecons, m'entens? Un peu que té massa pont, m'entens? Però no està molt deformat, no està molt deformat.
I crec, doctor Granda, que fins i tot va agafar tanta confiança, confiava en vos tant com a podòleg, que vos va dues fills, l'època que vivien a Mallorca.
Sí, sí, tots dos, tots dos, Zeus i Tais. Zeus i Tais van venir i van voler posar puntilles, perquè tenien els peus una miqueta blancs, entens? I li vaig parar puntilles, a tots dos.
I, doctor, perdoni, que torni a insistir amb els peus de Sara Montiel. Té encara una curiositat, perquè, clar, la gent que ha duit telons tota la vida, no? Com era el cas de Sara Montiel, també patia de galindons. No sé si va ser el cas de Sara Montiel.
No tenia galindons, no, Juanetes, no en tenia, no.
I, doctor Granda, quan passava consulta, jo què sé, tenia tendència a parlar, no sé si de cine o de famosos, no sé si vos va parlar de Gary Cooper, mentre estàveu aprofitant per fer una feineta.
Llimant els calls.
Aprofitaré, ara que tinc aquí en Àngel, per contar-li com vaig conèixer en Gary Cooper.
Bueno, no... Ja et dic, va ser una relació directament de pacient, m'entens? I... No van parlar molt, i sé que anava molt a Andorra, i en fi, de la relació que jo van tenir, pues, no van parlar molt del seu marit. I...
Ni de cine ni de res, però no.
Dels seus peus, sí, te sembla poc.
Exacte, anaven a parlar d'això. I quan venies a consulta, clar, devia seure allà a esperar l'entrada que teniu, i no sé, la gent, quan anaven al podòleg i se trobava Sara Montiel... Si no, se quedaven una mica estorats, perquè jo vaig a la vostra consulta i me troben a Saritíssima, esperant hora...
Llegint una revista?
Exactament, jo crec que m'ocupa allà al mig.
Bueno, no, és una persona molt senzilla, o sigui, no... Sí, va estar a la sala d'espera, quan li va tocar, seguim després... Això no serà Montiel, dic, sí, això no serà Montiel. I realment, carai, no deien res més, deien un poc estupefactes.
Com una més a una consulta d'un metge.
Fantasia de jardines y de flores, de belleza y alegría. Fantasia de palacios y esplendores, de color y melodía.
Poca gent controlava tant de maquillatge i filtres com Sara Montiel. Molt abans, fins i tot, que no s'inventàs Instagram, i que la va fotografiar moltes vegades i sap com era la nostra protagonista a l'hora de deixar-se fer una instantània, és el gran Joan Llompart Torrelló.
Jo la vaig conèixer ella quan tenies a casa a la Bona Nova, a dalt de tot. Que és quan van adoptar dos nins, ells estaven a la casa de la Bona Nova i tenia tant de quadres i tantes coses que no podies passar d'una banda a l'altra. O sigui, si passaves d'una banda a l'altra sense mirar, te carregaves un gerro. I ella tenia els puestos concrets i que diguessin les fotos com na Julio Iglesias de la part de la dreta, que ella se col·locava a fi de que la part de l'esquerra no hi poguessis passar. A vegades, quan te veig en sobre amb un teu objectiu, te solia dir que em preies otro objetivo, perquè quan li feies una fotografia en aquesta distància amb un objectiu que digui que facis la cara, evidentment tenia una pedocilla que era molt desagradable per la seva... Però sempre anava molt endiumenjada, no la podies agafar malament.
I com era de tracte, na Sara Montiel?
Molt bé, molt bé, molt bé. Molt educada, ben que dir, no era la clàssica dona per fer amigos, no ho entens? Però molt educada, perquè sempre que anaves a casa seva estaves convidat, ho havia convidat ella, i va muntar un xou amb un llit a la terrassa perquè fessin fotos dels dos bebès, amb en Pepín i ella...
I com a matrimoni, com eren? Perquè diuen que estaven molt enamorats.
Molt bé, molt bé. Sempre, sempre, sempre hi va haver un respecte. I en Pepín, que tots el coneixíem com el flyboy d'Espanya, visquent a Mallorca, el veies un home molt arropat i molt mimós, vamos, molt carinyós.
En aquesta casa de Mallorca, sobretot a Santa Burguesa, feien moltes festes, i que les festes duraven dies.
Sí. Però a les festes aquestes no hi solia anar premsa. Eren unes festes que t'enteraven l'endemà, diguéssim, de qualque forma. Ayer se celebró...
En casa de Sara Montiel.
Sí, ayer se celebró tal, i cumpleaños, i entre els cumpleaños dels nins, els cumpleaños d'en Pepín i els cumpleaños d'ella, hi havia un grup de 30 persones que sempre estaven apuntades a una llista. Però t'entrava l'endemà, i com que també en aquell moment tampoc no hi havia mòbils, perquè si hi hagués hagut mòbils, s'hagués enterat tothom, no ho entens?
¿Quién va a ser el próximo en arder en este fuego fatuo que volveré a encender?
I de festa en festa, la nostra diva tenia molta cura de la seva pell i de la seva imatge. De fet, conten que ella era molt fan d'una crema de cara que venia en una llauna blava, però que sempre la comprava a Andorra perquè li agradava que la crema fos francesa, que era més bona. I si una cosa no volia comentar, era la seva edat. Marcos Ferragut, actual gerent de l'Auditorium, té una anècdota meravellosa al respecte.
No te quieres dar cuenta que no importa ya científicamente.
Eren d'aquestes persones que ara entrarien a aquest estudi i és que no deixaria ningú indiferent. Però, a part d'això, després en es tracta... No, era molt natural. Era molt natural i li agradava molt venir a actuar a l'Auditorium, l'encantava. I totes les seves actuacions es comptaven per soldats. O sigui, omplia tot el teatre.
I també quina relació tenia amb el públic? Perquè si una cosa li agradava a ella era estar revoltada de gent
sempre,
que la mirés.
Sempre. Jo recordo el camerí rebentat de gent que l'anava a saludar i fer-se fotos amb ella i clar, jo crec que per una artista d'aquesta categoria no hi ha res millor que envoltar-se el seu públic.
Tenia alguna exigència especial per al seu camerí?
Era l'època que encara se podia fumar. I a veure, tenia els seus puritos, els seus puros, i els defumava tranquil·lament, sí. I me'n record que mon pare davallava a l'escenari, al camerí, després a saludar, com havia anat. També estava, i era el seu home, en Tous, en...
Pepín Tous.
Pepín Tous. I xerràvem amb ella. Jo me'n record que mon pare... era també amb ma mare i unes amigues de ma mare que estaven, teien totes amb els ulls superoberts, perquè clar, tenia una diva així tan de vora, és que obris els ulls i mires de no perder-te cap detall, perquè que inclús després de l'actuació, que és quan acaben més cansats i tot, encara així, era tot glamour i tot, vamos, impressionant, no? I això que mon pare li diu, tu, Sara, tu, ¿cuántos años tenías cuando estrenaste Veracruz? Y Nesara dijo, pues yo tenía 26 años. Y cal recordar que Nesara mai deia quina edat tenia. Era molt cuca amb això, no? Y mon pare dijo, pues claro, mon pare no te filtro, mon pare dijo, pues yo tenía 20 años, entonces tú tienes ta-ta-ta-ta, pam! Y le dijo, ¿cuándo tenía en aquel momento?
Com va reaccionar?
Clar, aquella dona que clar, era tot glamour i tal, envoltada de mo mare, amb les seves 6 o 7 amigues, quan varen sentir això, aquella dona va transmutar sa cara, no? Perquè, clar, mon pare li va endevinar sa edat tot d'una, no? I a partir d'aquí, bueno... Varen mirar de fer 4 bromes i tal, però ja ella va dir, bueno, ya ahora me tengo que preparar, que me están esperando aquí Pepín y unos amigos. Després mon mare li va dir, hombre, Rafael, has metido aquí la pata, ¿cómo se te ocurre? Y tal, no sé qué. Y mon pare, bueno, yo, ¿qué tal? No, que no hay excusa. No hay excusa, aquí hemos metido la pata y ya está. Pero bueno, no va a pasar d'aquella anécdota.
Tiraste la piedra, escondiste la mano. Y vienes a verme de Pascuas a Ramos.
I t'he de dir que ja vim una bona estona de capítol i encara no hem parlat de la famosa calça que deien que demanava Sara Montiel abans de ser gravada o entrevistada a televisió. Tot un filtre Roma abans de saber què era el filtre Roma.
I, de fet, qui pensi que és un mite està equivocat. Aquesta famosa calça, o almenys alguna d'elles, es conserva al Museu de Ràdio Televisió Espanyola Sant Cugat, a Barcelona. L'objectiu era poder minvar les arrugues del rostre en una època en què no existien tant de filtres ni les càmeres tenien tantes possibilitats. Això sí, no sempre demanava aquesta calça. El manco no va ser el cas quan va ser entrevistada per la periodista mallorquina Neus Alvis. Atrévete
y verás. No ho demana, és a dir, no va demanar lo de la calça, però sí que va voler saber exactament la seva càmera, quina seria, si va fer comentari de costat bo, costat no bo, però més una mica com una mica de broma, no? N'hi ha hagut, si algun dia xerrant de Namara Ujitadia, aleshores la va superar i de molt en aquest aspecte, no? Vull dir, va ser més d'un posat de dir jo abans feia això que no que en aquell moment encara li preocupassin gaire aquestes coses.
I la visita de Sara Montiel en els platós d'IV3 Televisió va suscitar també que molta de gent s'atracara a saludar-la, perquè no oblidem que encara que fos en el final de la seva carrera és un mite i crec que fins i tot qualcú va aprofitar per assetjar-se el seu abric, si no vaig errat.
Sí, això és com que ja ha prescrit durant molt de temps, això era un secret d'estat, allò que ara tu me demanes que reveli, però jo crec que sí, que ha prescrit, no? Va ser Vivianca Oba que mentre na Sara Montiel era dins el plató fent l'entrevista, ella, a maquillatge, va aprofitar per anar a agafar l'abric de na Sara Montiel, el se va posar, se va fer fotos i va fer com una espècie de moment de dir escoltau tots els que sou ara aquí, mirau lo que duc l'abric de la gran Sara Montiel. I va haver un gran enrenou dins IV3, vull dir, ja dies abans, setmanes abans, tal dia ve, i tothom l'esperava, perquè com dius tu, encara que en aquell moment ella ja no estàs en els seus anys de màxima esplendor, ostres, era un mite per totes les persones que en aquell moment eren per aquí, no? I per tant, sí, vull dir, a veure-la, a tocar-la, a parlar amb ella. És a dir, va haver tot allò que va passar dins el plató i tot allò que va passar fora del plató i que no se va veure, però l'expectació era màxima.
Yo te quiero, vida mía. Desde el día que llegaste junto a mí.
Sara Montiel deixava petjada per allà on passava. Sempre va tenir un vincle molt especial amb Mallorca, la terra en què probablement va passar els millors anys de la seva vida i també els més durs. Però si una cosa volia era que la gent del seu voltant fos feliç. Era la perfecta anfitriona. Aquesta actitud també la va demostrar acompanyant el seu home fins al final dels seus dies. Així explicava com va gestionar la malaltia de Pep Tous i com volia que ell no fos conscient de que la vida s'apagava.
La enfermedad se le apareció el 18 de mayo. Lo operaron y saliendo de la operación nos dijeron que tenía solamente 3 meses de vida. Nunca se lo dijimos de que se iba a morir. Por eso después de muerto él he tenido todos estos follones de todo porque él no dejó nada arreglado de testamento,
papeleo.
Nada, que no me importa, me importa un bledo. Lo que a mí me importaba es que mi marido no supiese que él se iba a morir.
Yo te quiero, vida mía.
I és que tot té un principi i un final a la vida, com la vida mateixa. I les divas, per descomptat, també. Tenen el seu naixement com si fossin deeses de Botticelli sortint de la mà i aclamades per tothom, però també el seu declivi, el seu ocàs i el seu final. Maria Antònia Abad moria un 8 d'abril de 2013. Aquest dia es va apagar també el seu darrer puro.
Nadie sabe por qué la llamaba Soledad la caracola.
Dives i Divins, un podcast d'Estora Vermella d'Ivetres Ràdio, amb Xisco Nadal i Marta Garau.
Ivetres Podcast. Un món de sons.